Paraules de vida, un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui us volem parlar d'un aniversari dels 40 anys del document Arrels Cristianes de Catalunya. La seva lectura, la lectura d'aquest document, continua sent una invitació a la reflexió serena i a la responsabilitat cristiana. Això diu el nostre convidat d'avui, en Jordi Breu, del memorial Joan Carrera. Ell ens explica que aquest document va néixer en un moment històric delicat, en plena transició democràtica. Els bisbes de Catalunya van sentir aleshores la necessitat de parlar amb claredat evangèlica, sense por i sense partidismes. Tal com ens recordava el bisbe emèrit de Girona, Jaume Camprodon, Arrels va ser un fruit d'un treball col·lectiu profundament assumit per tot l'episcopat, revisat i madurat en diverses trobades i posteriorment incorporat al Concili Provincial Tarraconense. El seu objectiu no era fer història ni política, sinó ajudar a prendre consciència de les arrels cristianes que han contribuït i contribueixen decisivament a forjar el nostre poble. De la mà i de la mirada del bisbe Joan Carrera, per entendre la solidesa, la coherència interna i el to pastoral d'aquest document, cal destacar de manera especial la figura del bisbe Joan Carrera. Avui, com us explicava, ens acompanya en Jordi Breu del memorial Joan Carrera, del memorial bisbe Joan Carrera. Amb ell parlarem en els propers minuts d'aquest aniversari i de la transcendència d'aquest document. Però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del programa acabarem amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Jordi, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Hola, molt bon dia.
Avui, com dèiem a la portada del programa, en Jordi ens acompanya per parlar d'aquest document Arrels Cristianes de Catalunya, d'aquest aniversari d'aquests 40 anys, un aniversari que es complia el 27 de desembre del 2025, el passat mes de desembre. Un document, Jordi, que ara repassarem, perquè de fet vas fer un escrit, en Jordi, com a president del Memorial Bisbe Joan Carrera, a la pàgina web que tenen del Memorial Bisbe Joan Carrera. Una de les últimes entrades és precisament una reflexió entorn a aquest document, a les Arrels Cristianes de Catalunya, 40 anys a la seva vigència. En parlarem també de l'origen, però sobretot, el primer de tot, Jordi, el que m'agradaria preguntar-te és un document que és plenament vigent 40 anys després, oi?
Sí, efectivament, és un document que al llarg de tot aquest temps en què porta ja que ha estat escrit, s'ha anat recordant durant molt de temps. Per exemple, l'any 95, 1995, quan es complien els 10 anys, va ser un document orientador del Concili Provincial Tarraconense. Després, el 2007, els bisbes també van fer aquell text de creure en l'Evangeli i anunciar-lo amb nou guardó, amb motiu del 125è aniversari del patronatge de la Mare de Montserrat. També hi ha algunes referències en el text. I en el 2010, quan es complien els 25 anys, que van fer una nova orientació al servei del nostre poble, que malauradament en aquells moments el bisbe Joan ja no hi era, no? I bueno, és un text que, tot i aquests 40 anys, té força actualitat, no? Perquè es va gestar en un context, doncs, que estàvem en plena transició, iniciada el 76, i després amb un nomenament de nous bisbes, en aquell moment catalans conciliars com el doctor Jovany, en Ramon Torrella, no m'ho voldria deixar cap, no? Però eren molts aquests bisbes, doncs, que coneixien aquesta situació, que havien viscut aquests moments, no? I alhora també va coincidir en el final del pontificat de Sant Pau VI, el 78, i l'inici de Joan Pau II. I durant aquells primers temps, doncs bé, el papa Wojtyla va fer algun llançament en aquestes paraules que ell feia, sobretot sobre la llengua, la cultura. Quan ell l'any 80, doncs, va parlar a la UNESCO sobre que la cultura era una manera específica i pròpia de cada país. I tot això, doncs, va servir una mica perquè el bisbe Joan es trobés amb una realitat que ell també havia viscut, que era el Concili Vaticà II, i aquestes ganes dels bisbes que volien en aquell moment donar veu a les seves al que eren ells, no? Al seu moment social que vivia a Catalunya.
De fet, tu dius, no, en aquest escrit que has fet, dius que és una invitació, no, aquest document, és una invitació a una reflexió serena i a la responsabilitat cristiana.
Sí, és un document pastoral que en el seu moment va ajudar i que ha de continuar ajudant a moltes generacions de creients, no? És a dir, en aquell moment jo era molt jovenet, també, ara ja sóc més gran, no? Però el tens com un element que vas llegint-lo diverses vegades i et vas trobant que en aquest moment et trobes situacions que ell havia viscut, que el document et relata i que dius ara mateix també són ben actuals, no? Parlar, per exemple, de la relació entre fe i cultura, la identitat del poble català, el compromís en un bé comú, i això que et deia, no? Que els bisbes van sentir aleshores aquesta necessitat de parlar amb claredat. Què van fer? Doncs triar algú que ho fes amb un llenguatge que arribés a tothom. I aquí van buscar el bisbe Joan Carrera, que en aquell moment doncs, era el rector de la parròquia de Sant Isidre, ell havia estat com a vicari episcopal de Montobrer durant molt de temps, i en aquell moment era això. Això ens ho recordava també el bisbe Camprodon, no? Que van triar-lo amb ell perquè sabien que tenia una ploma molt fina, a tothom el podia entendre, i va ser capaç d'aglutinar tot el que ells tenien en ment i ell ho va posar per escrit, no? Ell era un home de, bueno, ja ho sabem, no? De gran cultura, d'una fe molt profunda, i tenia una capacitat excepcional de comunicació. I això que et deia, no? Va ser donar paraula a una reflexió dels bisbes en aquell moment, no?
I sobretot també insistia, no, s'insistia, i tu en el text també insisteixes, no, que no era no és un document partidista, no, o sigui, que el que feia és treure la política de fora, sinó que simplement, doncs, això, que la gent que el llegís agafés consciència d'aquestes arrels cristianes que han contribuït de manera decisiva a forjar el poble de Catalunya, no?
Sí, i a més ho va fer amb una gran llibertat evangèlica, no? Ell moltes coses les relacionava amb l'Evangeli, no? Sobretot, doncs, per exemple, fa uns dies l'Evangeli del diumenge ens parlava de treure la llum de la sagristia, no? Ell això ho deia molt, no ens n'hem d'amagar, hem de sortir, la llum s'ha de posar en el candeler, no? Quan en el text de Mateu diu no encenem un llum i el posem sota la mesura, sinó que el posem en el canelobre, no? Llavors, doncs, també aquest element doncs, de donar a conèixer el fet nacional català que forma part de la vida real de molts ciutadans del país i, evidentment, sobretot dels catòlics, no? I aquesta convicció amara molt en el document, perquè, com deies tu, Arrels no parla d'una ideologia, sinó parla des de la responsabilitat pastoral d'una església que vol servir al poble al qual ha estat enviada, no? I parla d'uns valors, evidentment, això que deies, no? Els valors d'aquesta fe encarnada, no és una fe etèrea, no és una fe abstracta, sinó que ens porta en el dia a dia del moment cristià en el que estava vivint. I sobretot amb la relació de la Catalunya cristiana que ha anat amarant doncs, tota aquesta història, no? I ell ho tenia molt clar, i en el document ho van deixar molt clar, quan era de reconèixer aquestes arrels no significa ni idealitzar el passat ni reclamar privilegis, sinó que volia assumir aquesta responsabilitat, no? Una responsabilitat que es concreta en aquests valors de la dignitat de la persona, de la justícia social, de la solidaritat i de l'acolliment, sobretot d'aquests que han vingut de fora, no? Que és un element, allò que et deia, no? Que en el moment actual, no? Que estem parlant d'aquests doncs, valors que per res han passat de moda, no?
De fet, ara no em ve al cap, no? El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, no? Que també ha parlat recentment com a bisbe responsable de les qüestions de migrants, no? I d'interculturalitat de la Conferència Episcopal Tarraconense, també ha parlat d'aquesta necessitat d'acollida, no? Tot arran també de la regularització extraordinària de persones migrants, no? D'aquesta acollida que l'Església ha de fer, que no pot mirar una altra banda, no? Com, és el que dius, no? És la vigència d'aquest document, no?
Exacte, i a més ell incidia, no? Ara que ho dius de l'acolliment, doncs que ha de ser un acolliment cordial i generós, no? Perquè hi ha gent que diu, bueno, els acollim i ja està, els guardem, fan serveis, no? Diu, i ell en aquest document insistia que els que han vingut a compartir la nostra vida en aquestes terres hem de ser solidaris amb ells, no? I ell li parlava, igual que ella també havia conegut el Paco Candel, que deia dels altres catalans, no? Doncs també parlava d'aquesta nova immigració dels germans d'altres races i d'altres religions. No? De fet, hi ha un fet de la seva vida que és molt curiós, que ell, quan el van nomenar rector de la parròquia de Llefià, de Sant Antoni de Llefià, ell es va trobar en un paisatge desolador. Era un barri ple d'un gran nombre de barraques, no? Que en deien abans les xaboles, que no tenien ni cap tipus de recurs, cap servei, ni aigua ni electricitat, i ell, en comptes de protestar, per dir-ho així, es va posar mans a l'obra, va anar al bisbat, a l'Ajuntament, institucions, i sobretot amb l'empenta, no?, de persones amb qui he tingut la sort de poder parlar i la força d'aquestes persones, va crear una cooperativa, no? Va crear una cooperativa per construir uns habitatges dignes. Ella ens deia que quan va arribar a la seva parròquia cada matí havia d'anar a endollar una mànega per poder tenir l'aigua corrent, ell, a casa seva, no? I jo crec que això de crear, doncs, donar iniciativa, aquest pas que va fer ell, podria ser una bona idea perquè alguna institució ara mateix en prengués nota, no?, davant d'aquestes polítiques potser més insolidàries, no? Bueno, ell deia aquest element, doncs, que els cristians, no?, els laics, havíem de ser aquesta sal de la terra, aquesta llum del món, i que aquest element s'ha de resplendir davant de la gent, no? És a dir, que vegin les obres i que tot sigui per un bé de tothom.
De fet, no?, una de les qüestions també, el fet nacional català, no?, que deia que formava part de la vida dels ciutadans del país i que, per tant, els catòlics també, i que això no podia quedar fora de la mirada pastoral, no?
Sí, ell en aquest document parlo d'ell, però bueno, és aquesta redacció, no? Ell el que parlava sobretot era que el poble català ha de tenir aquest arrelament, no?, a l'aplicació de la doctrina de l'Església, no? És evident que Catalunya, no?, com deia, era un element bàsic per ell, el fet de que tothom es sentís ben integrat, no? I arrels cristianes de Catalunya ofereix aquest missatge profund de la justícia social, de l'acolliment, de la comprensió, i alhora que reafirma aquesta necessitat d'una evangelització viva i d'una mirada oberta a una dimensió transcendent, no?, de l'ésser humà. Llavors, en aquest context actual, marcat potser per la secularització o a vegades per la indiferència, pels nous reptes socials, crec que el missatge del document Arrels Cristianes de Catalunya continua mantenint aquest element viu que manté una sorprenent actualitat, no?, que no ens convida a tornar enrere, sinó vol aprofundir, no vol imposar, sinó vol testimoniar. No vol que ens tanquem, com deia abans, a la sacristia, sinó que, sobretot, el fet de servir, no? I crec que això que deies, no?, 40 anys després, la llum que el text dona i les paraules del bisbe Joan van ajudar a posar aquesta llum davant del camí dels cristians, no? Arrelat, sobretot, en l'Evangeli i oberts al món.
Jordi, 40 anys després d'aquest important document està en plena vigència. Això vol dir que la societat que no aprenem dels errors quan parlem de l'acollida, o que la societat, la història es va repetint i que constantment tenim aquesta seqüència històrica i al final sembla, no?, que estem en el mateix lloc del punt de partida.
Sí, l'única cosa que això, no?, que si mantenim vives una miqueta aquests elements i no ens deixem caure, doncs, pel pessimisme, sinó que ens movem, estem sempre en continu moviment i llegim la història, ens fixem en la història per poder avançar i per donar aquests passos, dir com ho hem fet abans, com s'havia de fer, no ens quedem aturats, tirem endavant, aquest sentiment de justícia social, de solidaritat, d'acolliment, jo crec que el podem fer viu, no? Llavors, no sé, ell va acabar el document, com no podia ser d'una altra manera, fent una incidència amb la Mare Déu de Montserrat, i va posar un text del bisbe Torres i Bages de la visita espiritual, i ara, doncs, això que deies, no?, ben present amb el mil·lenari, no?, que s'ho hagués passat molt bé, hagués disfrutat molt bé, no? Aquestes paraules, com acaba el text, que diu: Senyora de Montserrat, que teniu la vostra santa muntanya voltada d'oliveres, signe de pau, aconseguiu pels pobles de Catalunya una pau cristiana i perpètua. És el que et deia, no?, el fet de dir: mirem el passat, analitzem-lo i tirem endavant, i com feia ell, no, no ens quedem amb els braços creuats, sinó tirem endavant i anem fent coses a partir del que ja hem viscut.
De fet, la memòria del bisbe Joan Carrera és una memòria ben viva, no? És a dir, a través d'aquest document, però també a través de tot el seu llegat. No, crec que aquest 2026, a l'octubre, ja farà 18 anys, no? de la seva
sí.
partida.
Sí, farà 18 anys. Nosaltres hem anat fent alguns actes, doncs, l'últim que vam fer va ser aquest de la miscel·lània que vam fer, que vam triar el títol del seu lema episcopal, i que molts de vosaltres, tothom hi vas participar, i que on tota molta gent, més de una cinquantena de persones, des del cardenal Martínez Sistanc, el president Pujol o el president Mas, o gent que va compartir amb ell el fet de ser catequista amb la parròquia de Llefià, amb la parròquia de Sant Isidre, van posar en manifest les seves vivències. I em sembla que això encara, tot i que fa 18 anys doncs, que ja no el tenim aquí, el sentim ben a prop perquè les seves paraules es fan presents en el dia a dia, en el que això que t'he explicat de com va crear una cooperativa, o a vegades doncs, sempre el tenim present quan diu, què hagués fet el bisbe Joan? Com ho deia això? No? Busquem els seus textos. Els seus textos que ens va deixar escrits d'una forma meravellosa amb el llibre que va agafar i que va resumir el mossèn Jarque, amb aquell llibre de tots els textos de l'ara mateix, que ja és una font doncs, que podem anar a buscar què hagués dit i una mica la seva ideologia i el seu tarannà com a persona.
Un bisbe, el bisbe Joan Carrera, en el llibre que mencionava en Jordi Breu, el llibre que ell mateix va coordinar amb diferents textos de persones que havien passat per la vida del bisbe Joan, aquest Mireu els lliris del camp, bisbe Joan Carrera, un testimoniatge de fe. Un testimoniatge de fe i de compromís també a nivell mediàtic, perquè el bisbe Carrera, com deies abans, no, la seva ploma, la seva manera d'escriure, ell tenia la seva columna també a Catalunya Cristiana, de fet, el setmanari Catalunya Cristiana, com Ràdio Estel, l'emissora de l'Església a Catalunya, no? de ràdio, que en aquest cas també ell va ser dels impulsors. Ell volia aquests mitjans de comunicació, però també ell, perquè fins i tot col·laborava amb aquesta casa, amb Catalunya Ràdio, venia també a les tertúlies del matí de Catalunya Ràdio amb l'Antoni Bassas en aquella època. Va ser un home compromès també per escampar l'Evangeli a través dels mitjans de comunicació, no?
Sí, perquè ell creia que els mitjans de comunicació eren uns mitjans evangèlics i no defugia mai d'estar amb ningú. Quan hi havia controvèrsies amb altres emissores, ell anava sempre a tot arreu a donar la seva veu, perquè era la manera de dir així fem palesa, fem viva aquest sentiment evangèlic que té la paraula de Déu. No deia amb aquests sí, amb aquests no. Sempre hi anava. A vegades ho passava malament, perquè hi havia molta gent que se li posava en contra del que pensava. Però se'n sortia força bé i era una persona que això que no defugia des de doncs, qualsevol mitjà de comunicació que li demanava participar-hi. Va participar a la televisió, a TV3, a la televisió de la Radiotelevisió de Catalunya, també, a la Televisió Espanyola, però d'aquí a Catalunya, i entitats doncs, que ell anava fent perquè creia aquest valor evangèlic i comunicatiu que s'havia de fer a partir dels mitjans, no? Siguin escrits, siguin radiofònics o siguin audiovisuals.
Doncs, Jordi, ha estat un plaer, com sempre, rebre't el Paraules de Vida, recordant avui el bisbe Joan Carrera i aquest important document, aquest Arrels Cristianes de Catalunya, que celebra aquests 40 anys. Un document, com dèiem amb la conversa amb en Jordi, un document que té plena vigència i és un document, com tu deies, Jordi, que és que és de referència. No és potser un document que s'ha de tenir a casa per de tant en tant anar mirant, anar llegint i anar reflexionant entorn a la qüestió de la fe i del compromís social, no? De la societat que ens toca viure.
Exacte, evidentment. I a més, jo aconsello, no? Doncs que ara que encara que hagi fet 40 anys, una rellegida i veus coses que en l'actualitat encara doncs, podem continuar treballant i a seguir una miqueta aquestes primeres passes que el bisbe Joan ens va deixar i la ruta que ens va anar marcant.
Jordi, gràcies i fins aviat.
Molt bé, moltes gràcies i molt agraït.
El comentari de Francesc Romeu.
I tot seguit, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. El cap de setmana passat el vam viure amb una gran preocupació per l'atac sense precedents dels Estats Units i Israel contra Iran, amb míssils i bombardejos continus nit i dia sobre zones militars i estatals estratègiques, i molt concretes, especialment de la seva capital, Teheran, fins i tot assegurant la mort del seu líder suprem, Ali Khamenei, d'Ali Samkhani, secretari del Consell Suprem de la Seguretat Nacional, de Mohammad Pakpur, comandant de la Guàrdia Revolucionària Islàmica, i de Mohammad Shirazi, cap religiós del país. Tot dins d'una acció militar premeditada i que sembla que ja feia mesos que els Estats Units i Israel preparaven. Per aquest motiu, diumenge passat, el papa Lleó XIV va tenir unes paraules molt encertades en la pregària de l'Àngelus, que com cada diumenge va fer al migdia, des de la finestra del Palau Apostòlic a la plaça de Sant Pere del Vaticà, manifestant la seva preocupació i apostant, com fa sempre, des del mateix dia de la seva elecció, per un desarmament real. Textualment va dir que segueixo amb profunda preocupació el que està succeint a l'Orient Mitjà i a l'Iran en aquestes hores dramàtiques. L'estabilitat i la pau no es construeixen amb amenaces mútues ni amb armes que semblen destrucció, dolor i mort, sinó només a través d'un diàleg raonable, autèntic i responsable. Davant la possibilitat d'una tragèdia d'enormes proporcions, faig una crida insistent a les parts implicades perquè assumeixin la responsabilitat moral d'aturar l'espiral de violència abans que es converteixi en un abisme irreparable. Que la diplomàcia recuperi el seu paper i es promogui el bé dels pobles que anhelen una convivència pacífica basada en la justícia. I continuem resant per la pau. En aquests dies arriben notícies també preocupants d'enfrontaments entre Pakistan i l'Afganistan. Elevo la meva súplica per un urgent retorn al diàleg. Preguem junts perquè prevalgui la concòrdia en tots els conflictes del món. Només la pau, do de Déu, pot guarir les ferides entre els pobles. També em vull fer ressò de la nota que la Unió de Religiosos de Catalunya, la URC, ha fet pública arrel de l'acord signat entre l'Església Catalana i el Govern de la Generalitat de Catalunya per facilitar la cessió de propietats eclesials destinades ara a habitatge social. Donant-li un total suport, ells afirmen que són moltes les congregacions i instituts de vida religiosa que treballen des dels seus orígens per garantir una llar digna a persones en situació de vulnerabilitat. Aquest carisma es concreta en projectes d'acollida, pisos socials, comunitats d'hospitalitat i altres recursos residencials. Entre aquestes iniciatives destaca la Fundació Mambré, impulsada per l'Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu i la Companyia de les Filles de la Caritat, que gestiona més de 400 recursos residencials per persones en situació d'exclusió social, entre moltes altres experiències arreu del territori. Amb tot, la URC vol anar més lluny i reconeix que aquest acord no substitueix la missió pròpia de les congregacions, sinó que permet mobilitzar béns que actualment no tenen ús, ampliant així la seva contribució a garantir un habitatge digne. Es tracta d'una col·laboració amb l'administració pública que s'haurà de concretar cas a cas i que permetrà ampliar el servei que ja realitza l'Església. I ho matisen proposant també un acompanyament de les famílies, tot dient que les diverses iniciatives socials i fundacions que promouen les congregacions religioses o instituts de vida consagrada presents a Catalunya no es limiten a oferir solucions habitacionals. La tasca que es realitza combina l'ajut per obtenir l'accés a un habitatge amb l'acompanyament integral i l'atenció a les necessitats personals i espirituals. Per això, reafirmem que treballar per garantir el dret a un habitatge digne és una expressió de la missió i el servei. Alhora, denunciem la injustícia estructural que dificulta l'accés a un habitatge i les conseqüències que això comporta. Aquest compromís inclou no només l'oferta d'un sostre, sinó també un acompanyament humà, personal, quotidià i espiritual, que atén totes les dimensions de la persona, com ara el suport a la recerca laboral, la integració comunitària i l'ampliació de la xarxa relacional. Per acabar, també us he de dir que la Comissió per a la Doctrina de la Fe de la Conferència Episcopal Espanyola ha fet també una nota aprovada recentment per la Permanent, alertant aquells moviments i grups que utilitzen la funció de les emocions per presentar la fe i per fidelitzar els seus adeptes. Un perill que arrossega molta gent, però amb molt poca profunditat espiritual. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Fa poc més de 10 dies vam rebre una notícia que ens ha alegrat immensament aquest temps de Quaresma. El Papa Lleó XIV ens acompanyarà i beneirà la creu de Jesucrist de la Sagrada Família el 10 de juny d'enguany, quan farà 100 anys justos del traspàs del venerable Antoni Gaudí. Acollim amb molt agraïment aquest regal entranyable que ens fa el Senyor. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Rebrem el Sant Pare amb una abraçada i ens deixarem abraçar per ell. El Papa ens enfortirà en la fe en Crist i en l'Evangeli. Ell ens acompanyarà a la Sagrada Família, on podrem sentir-nos que som Església, una gran família en comunió amb el successor de Pere. En aquest impressionant temple, el Papa Lleó beneirà la creu que corona la torre de Jesucrist. Una creu que ens il·luminarà i que simbolitzarà la llum de Crist. Crist és la llum veritable que resplendeix en la foscor i la foscor no podrà mai apagar-la. En la creu veiem com tot el dolor de la història es transforma en esperança perquè Déu s'ha volgut fer carn i habitar entre nosaltres. La passió de Crist no ha sigut en va. Amb ella els nostres sofriments i pèrdues cobren un sentit nou. El pecat i la mort no tenen la darrera paraula. En aquest context de celebració, que ens visiti el nostre Pare en la fe, el dolç Crist a la terra, com anomenava els pontífecs Santa Caterina de Siena, és un motiu de profunda joia i acció de gràcies. El Papa Lleó ens acompanyarà i es farà solidari amb les nostres creus. Hi ha molts germans vulnerables prop nostre que pateixen perquè viuen amb malalties, amb pobresa, amb soledat, sense feina, sense habitatge, sense rumb. Malgrat totes les dificultats, Déu no ens abandona mai. Sempre ens està buscant. Benvolguts germans i germanes, acollim amb il·lusió i amb el cor obert el Papa Lleó. Preguem per ell i per l'Església Universal, que aquesta visita ens estimuli per continuar anunciant l'Evangeli amb il·lusió. Siguem testimonis de Crist i sembradors de pau. No ens oblidem dels que pateixen. Siguem una carícia de Déu per als més vulnerables. Sortim al món per anunciar que Jesús és amb nosaltres. Ell és la font de la força més gran, que és l'amor. Un amor que venç la por i la violència. Ell ens estima com ningú ens ha estimat. Si Antoni Gaudí va somiar la Sagrada Família i diverses generacions han continuat la seva obra, és per amor a Déu. És per pura gràcia a Déu amb la infatigable col·laboració de Santa Maria i Sant Josep. Gràcies, Papa Lleó, per acollir la nostra invitació i gràcies per venir a enfortir-nos en la fe i en la comunió.
Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.